Ara comença Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.
Bon dia a tots i totes. Benvinguts a Tocar Ferro. Estem avui a 4 de juny, Santa Caterina. Tal dia com avui, en la història passava que hi van haver moltes manifestacions. L'any 1969, l'exèrcit de Mobutu mata 100 estudiants que es manifestaven. Els espanyols, l'any 1986, se manifesten contra el projecte de la llei de reforma de les pensions. I a la Xina moren desenes d'estudiants perquè es manifestaven a la plaça de Tiananmen, de Pequín, perquè l'exèrcit els dispara indiscriminadament. Això succeïa l'any 1989. Però en un dia com avui també va haver èxits esportius. El tenista Andrés Gimeno guanya el Roland Garros l'any 1972. Lo TDK Manresa guanya per primera vegada l'ACB de bàsquet derrotant el Tau Vitoria per 77-75. A més, sense deixar els esports, el 4 de juny de l'any 1982, el Barça fitxa Diego Armando Maradona per 1.000 milions de les antigues pessetes. Avui també fa 61 anys del desembarcament de Normandia i de l'entrada dels aliats a Roma durant la Segona Guerra Mundial. I qui celebra o celebraria el seu aniversari avui? Doncs Louis Bart Major, fundador de la Metro Golden Mayer, Dennis Weaver, actor, Michael Doohan, motociclista australià, i Niurka Montalvo, atleta. I després d'aquest extens repàs, comencem el programa d'avui. Encara que moltes vegades es facin les coses pensant en el contrari, les persones no som homogènies, és a dir, no tots som iguals. No tenim la mateixa alçada, ni el mateix pes, ni ens agrada tots el mateix menjar, ni la mateixa música. Tampoc tots pensem igual, ni tenim la mateixa capacitat intel·lectual, ni les mateixes habilitats físiques. Quan naixem, el nostre sistema nerviós és immadur i és a la primera etapa de la nostra vida, fins als 4 anys aproximadament, que es desenvolupa. Hi ha ocasions, però, que l'evolució d'aquest sistema es veu frenat per diferents causes com poden ser factors genètics, biològics o ambientals. El resultat d'aquest trencament evolutiu és la disminució del funcionament intel·lectual de la persona, situant-lo per sota de la mitjana. Això, sumat a les dificultats comunicatives, la disminució de les habilitats socials, a la dificultat d'aprenentatge, entre altres coses, fa que hi hagi una limitació important en el funcionament de l'individu. Limitacions que la societat moltes vegades, lluny de disminuir-les i fer-les més fàcil a la vida de les persones qui les pateixen, tendim a accentuar-les. Moltes vegades es tracta d'un incivisme fet sense voler. D'altres cops, però, som plenament conscients de la nostra acció poc cívica. N'és un model, per exemple, l'aparcament de cotxes en zones destinades a persones amb invalidesa o davant passos zebra, i és que no només les persones amb limitacions físiques en surten perjudicades, sinó també gent gran amb mobilitat reduïda o mares amb cotxets de nens petits. Però no només les persones normals i corrents fem ús a vegades del nostre poc civisme, sinó també aquells que teòricament haurien de donar exemple, o és que les persones amb cadires de rodes no poden agafar un tren a l'estació. Perquè, que jo sàpigui, encara passen els trens aquells que per pujar o baixar has de fer ús de les teves habilitats d'escalada, que et van ensenyar a l'institut. Deixant de banda les crítiques, al Tocar Ferro d'avui ens volem centrar en aquelles persones que van néixer amb alguna disminució psíquica. Persones que, degut a les seves limitacions, quedaven moltes vegades i fins fa ben poc al marge de la societat. De deficiències psíquiques n'hi ha de molts graus. És per aquesta raó que es fa molt difícil classificar-les. Depenen generalment del quocient intel·lectual, la maduresa emocional, la competència social de cada individu, en relació amb l'edat, els elements culturals, entre altres factors. A més, les persones amb una insuficiència mental sovint tenen també problemes en el llenguatge, motrius i sensorials, i pertorbacions afectives i en el caràcter. És importantíssim, doncs, detectar el més aviat possible aquestes deficiències per tal de donar-li a la persona afectada l'atenció necessària en cada cas, ja que s'ha de tenir en compte que, a més de les necessitats bàsiques que tenim tots els individus, se'ls han de cobrir les necessitats específiques que requereixin en cada cas. La família i l'educació, doncs, juguen un paper principal a l'hora d'incorporar la persona a la vida social i al medi al qual pertany.
Ja sabeu on anireu de colònies aquest estiu? Apunta't a les colònies d'estiu del Consell Comarcal del Priorat. Si tens entre 4 i 14 anys i no saps què fer entre el 27 de juny i el 7 de juliol, vine al Consell Comarcal del Priorat i informa-te. Fes esport, descobreix la natura i aprèn a fer menjar, entre moltes altres coses. Aquest estiu, diverteix-te amb les colònies del Consell Comarcal del Priorat.
Fem un punt i a part per parlar una mica de cinema. L'11 de febrer d'aquest any se va estrenar un drama de 112 minuts escrit i dirigit per Xavier Bermúdez. La pel·lícula porta el pernom León y Olvido i ha estat la primera vegada que un actor amb síndrome de Down protagonitza un llargmetratge. L'encarregat d'interpretar el paper principal ha estat el jove català Guillem Jiménez, acompanyat per l'actriu Marta Larrade. La història explica la relació dels germans orfes de pares. Olvido vol que el seu germà, amb síndrome de Down, aprengui a valer-se per ell mateix. León, en canvi, intenta evadir-se de les responsabilitats i només anhela la protecció i l'amor de la seva germana. Escoltem ara una cançó de l'espectacle Alegria, del Cirque du Soleil. Una peça a ritme de tango que perfectament hauria pogut ser la banda sonora del llargmetratge León y Olvido. I és que l'amor, per afrontar situacions com les dels dos germans, és essencial. Querer.
Para poder luchar contra el bien.
continuem amb l'entrevista. Avui tenim els estudis de Ràdio Falset a la Marta Alegre, directora del taller del Priorat, i a la Núria Barceló, gerent de la residència de disminuïts de Falset. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'atenció durant la infància és molt important per a una persona discapacitada psíquica, però quan aquest nen o nena es fa gran i entra en el període de l'adolescència i en l'etapa adulta, com es viu aquest procés o com s'hauria de viure? Marta, per exemple.
Depèn molt del nivell de disminució que tingui el noi. Si és un nivell de disminució baixet, costant, normalment costa d'acceptar, no? Molts nanos han anat a l'escola normal o han estat en un procés d'integració fins aleshores, i integrar-se pues, en un món laboral que normalment està dirigit als disminuïts costa. Si el nivell de disminució és molt alt, normalment les dificultats amb les que es troben són menors.
Tu, Núria,
no, sí, bàsicament és això. Tot depenent del grau de disminució que tingui cada un d'ells, doncs això haurà de treballar més o menys i aconseguirem més o menys resultats. Més o menys és això.
El problema més greu amb els nanos de nivell molt alt, d'un baix grau de disminució, és l'acceptació d'aquesta disminució. Això pot costar bastant. Llavors, normalment et trobes amb nanos que hi ha molts problemes d'autoestima, problemes psicològics i altres malalties o històries associades. N'hi ha molts amb problemes de ludopatia o per exemple amb la beguda. Problemes amb la beguda et trobes pues, diferent del nivell de disminució que tenen.
Marta, al taller del Priorat, què és el que fan els nois i noies que hi van?
En el taller hi ha bàsicament dos grups. Hi ha un grup que funciona com una empresa normal i corrent, és a dir, treballen les 8 hores i el funcionament és el d'una empresa i no hi ha més. A part d'això, nosaltres rebem unes subvencions que tenen una ajuda psicològica d'un psicòleg i d'un assistent social, però la ràtio és per cada 100 nanos un psicòleg i per cada 100 nanos un assistent social. Nosaltres en aquest moment en tenim 5 assegurats i que rebem la subvenció d'aquest servei, vull dir que has de dividir 100 entre 5, vull dir, dona una ràtio de temps molt baixeta, no? I després hi ha un altre grup, que és el de nivell més baix, que dedica la meitat del temps a l'ocupació terapèutica, que és treball, però amb la finalitat no de produir, sinó d'aprendre, i l'altre 50% activitats d'ajustament personal i social. I cada taller dintre d'aquest grup d'activitats organitza pues, lo que vol, no? Nosaltres en aquests moments estem fent un grup de costura, un grup de jardineria, gimnàstica 2 dies per setmana. Fins ara anàvem a la piscina a Reus, però ara es va tindre que deixar per problemes de transport. Què més fem? Aula un cop a la setmana, la reunió setmanal, i anem fent activitats. Fins ara també fèiem informàtica aquí en les aules del Consell Comarcal, i ara també ho hem deixat, però bueno, esperem tornar a reemprendre-ho tot al setembre.
I Núria, com és el dia a dia a la residència?
El nostre dia a dia doncs, va una miqueta bastant condicionat, donat que nosaltres no podem diferenciar aquests dos grups que el taller hi ha, sinó que hem de tindre tots els nivells de disminució dintre d'un grup, no? També és un grup molt més reduït, lògicament, només són 7 persones a la residència, és llar residència, que diguem-ne, i el que fem més aviat és potenciar les activitats de la vida diària, és a dir, intentar que la llar residència s'assembli més al que és una casa, una vivenda, no? Llavors, clar, el que tenim les funcions diàries, les més usuals, doncs anar a comprar, el que és la neteja de casa, a l'hora de fer el menjar, una miqueta està estructurat dividint cada una d'aquestes feines en cada un d'ells, donar-los una miqueta la responsabilitat, no? A part d'això, doncs també per cada un, doncs un programa individual d'activitats extraordinàries, com per exemple n'hi ha que van a gimnàsia, n'hi ha que van a manualitats. Ara hem començat a fer també com una miqueta de taller de música, a veure si a través de la música també els podem potenciar. Però bueno, són activitats que es poden complementar amb les activitats de vida diària, no? De fer les coses que faríem normalment a casa. Igual que els caps de setmana, pues, també la típica frase de fer dissabte, doncs també els apliquem fer dissabte la neteja, no? Sí que tenim un suport de neteja a part, no? Contractat i tot, però per a ells, per la motivació de que no se veguin diferent dels puestos, doncs de casa seva, doncs el que fem és això.
Aquests hàbits.
Exacte, diguem-ne, ja residència seria com un substitutiu mal dit de casa, no?
Jo crec que en els dos llocs l'objectiu bàsic dels dos llocs, tant de la residència com del taller, és que els usuaris tinguin el màxim d'autònoms possibles.
Exacte.
És a dir, en un puesto en l'àmbit laboral i en l'altre puesto en l'àmbit d'hàbits de neteja, socialització, uns altres àmbits, però l'objectiu màxim sempre és que siguin el màxim possible d'autònoms.
I a vegades es diu que la reclusió d'aquestes persones a serveis residencials, escolars o de feina limita les seves possibilitats de comunicació amb el medi amb el qual pertany. Com treballeu el desenvolupament social dels nois i noies que estan al taller o a la residència? I com es treballa des de casa?
Bueno, això, a veure, també suposo que és molt relatiu, no? A veure, potser te diran, ja sentirà gent que diràs que en un poble costa més d'acceptar aquest personatge, aquest tipus de personal, i en canvi a la ciutat no, o al revés, igual te diran que en un poble s'accepta més en altres puestos, no? A veure, jo aquí Falset, i el que és al voltant de la comarca, hi ha hagut una molt bona acceptació d'amb ells, de tal manera que no ens poden queixar, ni molt menys. Què fem perquè això també sigui, se faciliti a la comunitat? Doncs, bueno, doncs, per exemple, des de llar, doncs, si s'han d'anar a comprar, doncs, procurar veure també estudiar qui ho pot fer, que vagi sol a comprar i donar-li una miqueta d'autonomia i s'involucri amb els problemes que podria ser simplement anar a comprar el pa, no? Doncs una miqueta és anar treballant aquestes pautes o participar en festes, en el que fan al poble, les activitats de festa major, inclús en voluntariat també, o sigui, una miqueta...
No fer sols coses exclusives. Exacte. Per ells, no? Sinó...
A veure, n'hi ha coses que es fan per ells, clar, perquè mira, com a grup te dona la possibilitat de poder fer com a grup, com si fóssim una família numerosa, que també si la família organitza un dia anar a la platja, doncs aniran a la platja, no? Però bueno, que també s'intenta que tot el grup pugui participar en les activitats que els envolten. Si hi ha una festa al poble, doncs si es hi ha la possibilitat de poder anar, doncs s'hi va. O simplement anar a la platja, doncs s'hi va. Però si després hi ha les activitats del poble diàries, ja els inclous una mica anar a passejar, ni que siguin a comprar o buscar una tonteria en una botiga, una excusa per sortir, per treure'l, doncs ja intentes que això sigui una manera d'incloure'ls.
A nivell de taller, doncs no, aviam, no hi ha massa problema, hi ha molta discussió amb els temes de tallers, amb treball... que hi ha molta gent que diuen que són guetos, històries d'aquestes, no? Hi ha una tendència cada vegada més gran a la integració amb empreses ordinàries, però clar, jo crec que inclús nosaltres dintre del taller sempre el màxim objectiu que tens a nivell laboral és a tothom que puguis integrar en l'empresa ordinària, integrar-lo. Tu l'únic que fas allà és preparar-lo, perquè el dia que es vagi en una empresa ordinària estigui totalment ben preparat i sigui un treballador com els demés, no? Vull dir, no hi hagi cap diferència. I llavors, a nivell de sociabilització, vull dir, el que s'intenta ja només a partir de la legislació i tot això és que no es vagin creant coses especialitzades per ell, sinó que, per exemple, si han d'anar al CAP, doncs que vagin al CAP amb el metge que els hi toqui, si s'ha d'anar a gimnàstica, doncs que es faci gimnàstica on la fan els demés, si van a piscina, que vagin a la piscina normal i corrent, i vull dir
que s'integrin al màxim, no?
Sí. El que això és molt més fàcil des de llocs petits, és a dir, que abans sí que hi havia una tendència a fer, per exemple, macroresidències, a disminuïts, macrotallers i coses d'aquestes, no? I clar, ara el que s'intenta és, per exemple, intentar integrar l'individu a partir d'una comunitat, no? I com més petita, més fàcil és a dir, si l'individu viu en un pis, en una comunitat de veïns, doncs té una integració molt més fàcil i molt més propera que no pas si viu en una residència o, jo què sé, o en un edifici que està a les afores del poble i que un cop plega de treballar agafen una furgoneta, se'n van allà i allà, i estan ells quatre i quatre floretes, m'entens? Vull dir, no...
No hem de perdre de vista que aquests nois i noies són persones abans que deficients. Penseu que la societat els tracta com a tals o bé creieu que encara hi ha perjudicis a l'hora, per exemple, de mostrar disminuïts pels mitjans de comunicació, de donar-los i feina, o bé simplement de tractar-los?
Sí, n'hi ha molts de perjudicis. Continuen haver-hi molts, sí. Inclús molta gent, per exemple, un cop comença a treballar al taller, no? La visió que té la gent d'aquella persona pot arribar a canviar, perquè vulguis o no, és com acceptar el fet que aquella persona és disminuïda, no? Que sempre s'havia sabut que aquest noi, però vull dir, el fet de venir al taller és reconèixer la disminució. Un cop...
Com si fes un pas menys,
sí,
no?
Sí, no, és com si, per exemple, jo ja ho deia, no? Que aquest noi...
Confirma-la,
sí,
confirma-la.
Sí, una miqueta la història. Ara, de perjudicis n'hi han molts. Sí. Vull dir, i els medis de comunicació, per un costat poden ajudar i per un costat, pues, aviam, poden perjudicar molt, no? Normalment a la tele, per exemple, nosaltres ens hem trobat que ha vingut la tele, per exemple, i et demanen, pues, gent que sigui síndrome de Down. Per què? Perquè és un... O sigui, com el més visible de la disminució, no? Clar, aquest noi no ho sembla, és que no ho ha de semblar, vull dir, no hi ha cap tret físic característic, m'entens? Llavors, doncs, els mitjans de comunicació, si t'hi fixes, sempre surten pues, gent que, jo què sé, per exemple, surten l'altre dia, vam fer un programa de dos nanos síndromes de Down, que un anava a la universitat, i això són casos molt excepcionals i que no t'hi trobes massa, o de parelles que es casen i que viu autònomament i que tot funciona. Això... Són casos aïllats, és molt difícil trobar-te, vull dir, tota aquesta acceptació que venen a la tele i tot això amb una normalitat. Per part, primer, o sigui, a les famílies costa molt d'acceptar que el teu fill que ha sigut disminuït i tot això, doncs, arribi un moment que tingui aquest nivell d'autonomia. Vull dir, per exemple, nosaltres que tenim fills, m'entens, i que, aviam, són normals, doncs això ja ens costa.
Ja costa,
perquè allò que dius es fa gran i jo què
no
sé...
No vull que marxi, no?
Clar, i dius, marxa de casa o jo què sé, i això costa molt d'acceptar ja per moltes famílies amb gent sense problemes, imagina't tu quan hi ha problemes. Vull dir, és molt difícil.
No, i també estem parlant també que ja també aquí tenim un nivell d'edat també una miqueta bastant alt, no? I llavors també han sigut la gent que han vist tota la vida, si estem parlant d'una zona rural, vale? Que ja s'han vist tota la vida i que ja han sapigut que aquella persona no és igual que els altres. Mm-hmm. Doncs llavors ja d'una manera o altra l'han acceptat, però el tracte és diferent, és a dir, a vegades inclús se tracta massa com si fossin petits. Com
massa paternal, pot ser, no? Massa...
Exacte, no? O sigui, no crec que sigui com un perjudici, tampoc és una crítica, però bueno, és una manera de que es nota que es diferencia aquest col·lectiu a l'hora de tractar-los.
Com una llàstima, no? O com una cosa així.
Vale.
Bueno.
I els altres problemes que també hem observat una miqueta, per almenys per part de Llar també, suposo que de taller, és a l'hora d'anar als metges, als serveis especialitzats,
sí.
No?
Sí,
pel sol fet de ser disminuït, pues no cal treballar tant o no cal fer això. Per què no? Vull dir, és una persona igual que una altra que necessita la mateixa condició de vida que una altra. No, amb això jo he tingut bastantes baralles amb metges allò especialitzats. No, d'aquí el cap no hi ha cap problema, vull dir, sempre l'atenció ha sigut perfecta, els metges de per aquí al voltant, sinó que serveis especialitzats que diguem que potser l'atenció ja és més específica i pel que sigui
per exemple,
no els interessa.
Les noies,
per exemple, és un problema
no
això.
Cal.
No cal.
No cal. Home, no cal, sí que cal. O sigui, clar que cal, no? Vull dir, amb això també t'hi trobes. El que passa que aquí també, al ser una zona rural, ens trobem com si diguéssim, per exemple, nosaltres, jo què sé, nosaltres venim de Terrassa, jo treballava en un taller de Terrassa on hi havia 300 disminuïts, per exemple, no? I casos de gent, com per exemple aquí, que viu sola, m'entens? I que el seu nivell, ojo, estem parlant d'un nivell que seria bastant baixet a nivell de tant per cent de deficiència, i que viu sola, que no té cap ajuda perquè no la vol, no perquè no se li doni, sinó perquè elles no l'accepten, no? I viuen completament soles,
i
porten la casa...
Porten...
Sí, i allà seria impensable. O, per exemple, gent que aquí és autònoma i que, per exemple, s'ha tingut que traslladar per problemes familiars i tot això, doncs d'una persona autònoma es converteix en una persona totalment dependent, perquè no pot anar ni sola a comprar el pa. Vull dir, aquí que veus els dos extrems, no? Vull dir que veus per un cantó, no? de coses que dius et sobten, perquè sí. Són nivells molt baixos, amb una autonomia a nivell de llar, per exemple, i d'organitzar-se i coses així, molt grossa pel nivell que té, no? I per un altre cantó, pues, el contrari, gent amb nivell molt alt i com molt protegit, no?
Sí.
Vull dir, com els dos vessants.
Clar. Molt bé, amb aquest programa sempre fem un test als nostres convidats per conèixer-los millor. Us atreviu?
I tant.
Provem.
Un lloc per viure, Marta, tu mateixa?
Falset.
Un lloc per visitar, Núria?
Jo amb el Priorat ja tinc prou.
Sí? Què volia ser de petita?
Mestra.
Un somni, un desig, Núria?
tot el que pugui ser positiu és un somni, és un desig per mi.
I una mania, Marta.
La neteja.
Sense admiració per...
Per la mateixa complexitat de la vida.
I el millor invent, Marta?
Tots els electrodomèstics caseros.
La rentadora. Què et poses per dormir, Núria? T'ha tocat.
Ha tocat la pregunta estrella. Pues, lògicament, un bon pijama.
I el plat preferit, Marta?
Uf, n'hi ha molts. Els macarrons no estan mal.
Vale. I el que més et molesta, Núria?
Ui, hi ha moltes coses que em molestin, però ara m'he ve el fum a la cara, no ho sé. Un exemple.
I una dita? Marta?
Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit.
I relacionat amb això del dormir, què tens davant del llit?
El trobo que sí, que em deu veure molt dormilega. Sí. Què tinc davant del llit? Doncs suposo que la part de les espardenyes, poca cosa més.
Molt bé. I què t'agradaria ser quan siguis gran, Marta?
El mateix que ara, no tinc gaires aspiracions. Una jubilada.
Doncs jo vendré una bona jubilació,
no
inserso, viatgets...
No? Aposentada.
Doncs fins aquí ha estat l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i a venir, i fins una altra.
A tu.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ei, vols guanyar cap de setmana per la cara? És molt fàcil. Si saps quants alberts de la Generalitat hi ha al Priorat, podràs guanyar un cap de setmana per dues persones a qualsevol dels albergs de la xarxa nacional d'albergs socials. Envia la resposta a tocaferro@radiofalset.net. El programa Tocaferro sortejarà el premi entre tots els que ho encerteu. Guanya un cap de setmana amb Tocaferro, un programa de l'Oficina de Joventut del Consell Comarcal del Priorat.
La música és l'única de les arts que afecta l'ésser humà des d'abans de néixer. De fet, està comprovat científicament que el nen reacciona al so des del cinquè mes de gestació. La música actua sobre les persones despertant sentiments d'emoció, energia, capacitat d'evocació i bellesa, depenent del tipus de música i del moment psicològic en la que l'escoltem. Pel que fa als nens i les nenes, la música pot ajudar-los en el seu procés d'aprenentatge i a desenvolupar la memòria i la creativitat, així com el sentit de l'ordre, la capacitat d'atenció i l'anàlisi, entre altres coses. S'ha d'iniciar els infants a la música començant amb cançons melòdiques i harmòniques, per tal que, a poc a poc, la descobreixin i no la visquin com un llenguatge mecanitzat a través del ritme. Avui farem una excepció musical i us demanarem que, per uns instants, torneu al ventre de la vostra mare i s'endinseu en el màgic viatge que porta els infants a descobrir la música. I ho farem de la millor manera, passejant pels afores de Viena, on s'hi amaguen les històriques esglésies i castells plenes de llegendes que la gent explica en veu baixa, i de secrets que ningú s'atreveix a dir. Passegem, doncs, per la música de Johann Strauss amb els contes dels boscos de Viena. Thank you.
La Secretaria General de Joventut ha convocat el Premi Joventut 2005. Podran optar aquest premi, dotat amb 3.100 euros, les tesis o els treballs d'estudi, d'investigació o de sistematització de dades sobre la joventut o sobre algun aspecte de la joventut. Els treballs s'han de presentar abans del 29 d'octubre a qualsevol de les oficines de serveis a la joventut, coordinacions territorials o a la Secretaria General de Joventut.
Joves per la Igualtat i la Solidaritat ha convocat per la primera edició del certamen de còmics sobre la sida, dirigit a joves d'entre 14 i 30 anys, residents a Catalunya. El termini per presentar les obres a concurs s'acaba el dia 31 de juny. Més informació la trobareu a www.joves.org.
L'Associació d'Amics de Siurana ha convocat el primer concurs de fotografia Memorial Josep Massó, que premiarà les millors fotografies sobre el poble, la gent i el jubileu de Siurana. El termini per presentar les obres s'acaba el dia 28 de juliol. Les obres seccionades s'exposaran durant la Festa Major de Siurana, que se celebra entre el 12 i el 15 d'agost.
Dissabte vinent, 11 de juny, Pedrenca organitza una excursió que sortirà de la Morera i continuarà pel Grau Espinós, Grauets de Mateva, pel Toll de l'Ou, el Racó de Falles, la Serra Major i el Grau de l'Agnet, per acabar, com al principi, a la Morera del Montsant.
Aquest cap de setmana i a la Vilella Alta tenen lloc les primeres jornades de cultura popular. Aquesta tarda continua el taller de danses tradicionals. A les 11 de la nit tindrà lloc una xerrada a càrrec de Salvador Palomar que porta per títol Balls de plaça al Priorat. Seguidament, a les 12 de la nit, ball concert amb els grups de grallers Pelacanyes i Gralla Baixa i la Copla d'en Taudell. Demà, a les 11 del matí, els més petits de la població elaboraran un mural sobre les jornades. Al migdia i al cafè, concert vermut i a la tarda, ball de plaça tradicional amb la criatura verda i la reaparició dels bandos. Durant aquestes jornades se podran visitar dues exposicions, Músics i Música al Priorat, al cafè, i els bandos al Casal de Jubilats.
A tots aquells que teniu entre 11 i 14 anys, recordar-vos que encara queden places, poques, pel segon torn de les colònies, que com cada estiu s'organitzen des del Consell Comarcal del Priorat. Si voleu anar a l'Estartit i divertiu-vos amb les activitats al mar i a la platja, fer tiramar, tirolina i un munt d'activitats més, passeu per l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell i inscriviu-vos.
I per acabar l'agenda d'avui, us fem memòria que aquest programa sorteja un cap de setmana per dues persones a l'alberg de la Generalitat que vosaltres escolliu. Només heu d'enviar un correu electrònic a tocaferro@radiofalset.net i dir-nos quants albergs de la xarxa d'albergs socials de la Generalitat de Catalunya i el Priorat. Entre tots aquells que encerteu la resposta, una mà innocent farà el sorteig. Teniu temps de contestar fins al dia 13 de juliol.
Bé, i fins aquí el Tocaferro. Us hem estat acompanyant l'Albert Cots, la Núria i jo mateix, el Josep Maria. Sabeu aquell que diu «Mama, mama, per què empenyem el cotxe cap al precipici?» Diu «Calla, nena, ho despertaràs a ton pare». Mos trobem el dia 18, a reveure.
Fins aquí Tocaferro, un espai de l'Oficina de Serveis de la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.